Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Avui us volem parlar del clickbait. És una amenaça pel periodisme. És la denúncia que fan el Col·legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i totes les universitats catalanes amb estudis de periodisme i comunicació, entre elles Blanquerna Universitat Ramon Llull. Es tracta d'una crida conjunta en contra de l'ús d'aquest clickbait, pesca clics en català, perquè consideren que vulnera els principis ètics del periodisme. Alguns us preguntareu, què és el clickbait? Doncs de ben segur que n'haureu clicat més d'un. Es tracta d'aquells titulars cridaners als mitjans digitals que aconsegueixen captar la nostra atenció i fan que cliquem a la notícia per saber-ne més, acumulant visites i, per tant, guanyant més diners. Per això avui ens preguntem des de Fabricació Pròpia a Ràdio Estel si val tot per aconseguir més visites al teu mitjà. Ens hem de creure tot el que llegim o queda relegat al codi deontològic del bon periodisme? Per debatre totes aquestes qüestions que acabem de plantejar, és un plaer saludar aquesta hora aquí a l'estudi a la Susana Pérez Soler. Ella és periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna Universitat Ramon Llull i membre del Col·legi de Periodistes. Què tal, Susana? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya el Josep Carles Rius. Ell és president del Consell de la Informació de Catalunya i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya del 2007 al 2010. Molt bona tarda també, Josep Carles. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda.
Clar, el comunicat que signen el Col·legi de Periodistes, el Consell de la Informació de Catalunya i totes les universitats catalanes, com dèiem, amb estudis de periodisme i comunicació, es va publicar el 4 d'octubre passat. Per què apareix ara, no?, aquest comunicat? És un fenomen a l'alça, el pesca clics? Josep Carles.
Clar, el Consell de la Informació de Catalunya rebem una mica les queixes i les preocupacions dels ciutadans, no? I hem detectat en els últims temps que hi ha una preocupació, no? És a dir, que molts lectors detecten, no?, que obren una informació perquè el titular els crida l'atenció i després no respon el text al que diu el titular. O han d'esperar fins a l'última línia per averiguar de què va, no? I això és el fenomen del clickbait, no? Per posar-ho en context, el que passa és que cada vegada hi ha més mitjans, uh-huh. Això és una bona notícia, però el temps de la gent és el mateix. És a dir, el temps això no ha canviat, eh? Amb la qual cosa hi ha una lluita desenfrenada, no? Uh-huh. Per aconseguir captar l'atenció, no? Aconseguir captar l'atenció en un primer moment a través del titular i després captar l'atenció el màxim de temps possible, amb la qual no es desvetlla el titular, si realment estem parlant d'una notícia i no d'una fake news, no? Fins a l'últim moment, no? I això trenca no només principis ètics, no?, sinó el que ensenyen a les universitats. Per això és molt important que aquest document estigui firmat per les 11 universitats, perquè estan preocupades. Les universitats, jo he sigut molts anys professor, tots professora...
La Susana,
Expliquem unes coses que després un alumne va de pràctiques a segons quin mitjà i li diuen has de fer tot el contrari del que t'han explicat.
Sí.
Clar, aleshores, per això és una preocupació molt, molt, molt estesa dintre de les pròpies universitats.
Uh-huh. Susana, tu ens estaves explicant fora micro que la Susana és professora de periodisme a Blanquerna Universitat Ramon Llull i justament avui ho heu parlat, no?, amb els estudiants de segon, i ells una mica l'experiència que deien és que podien intuir, no?, però no identificaven, no?, aquest fenomen del pesca-clics.
Totalment. Mira, jo faig una assignatura ara mateix que es diu Introducció al periodisme. La faig per tots els estudiants de comunicació. Tenim estudiants que volen ser periodistes, però també que volen ser publicitaris i que volen fer comunicació audiovisual. I avui la primera pregunta que els he plantejat només arribar a classe és: confieu en els mitjans de comunicació? I el primer alumne, Valent, que ha aixecat la mà i ha respost, m'ha dit... no del tot, perquè jo a vegades em trobo titulars que quan entro a la notícia... després no responen exactament al que plantejava el titular. I això em genera certa desconfiança. I és això, els hi he dit, i coneixeu com es diuen aquest tipus de titulars? Perquè tothom s'ha sentit molt identificat i a tothom li passava. Mm. I la veritat és que no coneixien el nom, per tant m'ha anat molt bé per explicar que és un titular pesca-clic o el clickbait. I el que ens ha servit també és per reflexionar, doncs, això, que la gent, o sigui, estudiants de segon que no tenen molta idea, que no estan dins del sector, com podria ser qualsevol, el que passa és que entren en aquests titulars, però els genera desconfiança envers els mitjans de comunicació. Per tant, és un problema pel sector periodístic, ens preocupa els que són periodistes o ensenyem periodisme, però també preocupa la ciutadania, no? I ens trobem que cada cop més la desconfiança envers aquests mitjans creix.
Doncs parlarem d'aquest fenomen a l'alça, però ara continuarem parlant dels pescaclics. Abans, deixeu-me, permeteu-me, si us plau, amb l'actual guerra a Israel, que per cert està generant molt contingut, els mitjans també l'utilitzen precisament doncs, per acumular visites als seus llocs web. Ens agradaria traslladar-vos també fins a quin punt és ètic, no?, publicar també tot aquest contingut. Hem d'establir algunes línies vermelles, que quan es tracta de vides humanes, Josep Carles, com ho veus?
Sí, jo crec que amb les... Què passa aquí? Doncs que les imatges, no, en molts casos, no hi ha periodistes allà en primera línia, no? La qual les imatges que hi ha són imatges de les xarxes socials. I en aquest cas, amb l'agravant, que la majoria de les imatges han estat preses i difoses pels terroristes, no? En aquest cas. Amb la qual, clar, hi ha una distorsió tremenda, no? Però al mateix temps, també, si volem explicar i transmetre a la societat la gravetat de la notícia, la crueltat que hi ha darrere del que ha passat, també d'alguna manera hem de donar, els mitjans es veuen obligats a donar aquestes imatges, no? Jo crec que veient l'ús que s'ha fet, hi ha mitjans que han sigut més curosos, que han pixelat les cares, és a dir, i altres no, que han anat directament. Jo crec que el periodista sempre s'ha de posar, és a dir, la reflexió que ha de fer és dir el valor de la informació, però també pensar en que aquella imatge la pot estar veient una persona que estima amb el protagonista d'aquella imatge, no? I que, evidentment, no voldria que es veiés en una situació tan terrible com aquestes, no? Amb la qual cosa, jo crec que sempre és el trobar l'equilibri... I el sentit comú, no? Que no podem dir, no donem aquestes imatges, perquè aleshores no estaríem transmetent, no?, el que ha passat, no? Que no parlem només de xifres, no?, de 900 morts amb l'atac aquest, o 1.500 a Gaza, no?, sinó que es tracta de sers humans, de persones que estan, que estan patint. Amb les imatges són necessàries, hi ha d'haver molta precaució, perquè estem parlant d'imatges no preses directament per periodistes, sinó de les xarxes, el màxim de precaucions, i el màxim, jo crec, de respecte a les víctimes, no?, que al final és el més important.
Clar, per altra banda, les milícies de Hamas, Susana, amenacen de fer difusió de les xarxes dels assassinats dels civils israelians segrestats. De fet, per WhatsApp o per Telegram ja corren vídeos esgarrifosos d'aquestes accions. Clar, com usuaris, què hem de fer amb aquesta informació? Perquè tot apunta que la guerra serà llarga, sembla que les xarxes socials hi jugaran, en aquest sentit, un paper clau. Com ho veus tu, Susana?
Home, jo penso que aquí tenim una responsabilitat d'una banda com a usuaris, de saber quins continguts hem de consumir, però crec que la responsabilitat més gran en aquest cas la tenen les empreses tecnològiques, és a dir, la moderació de continguts, no? Aquesta desitjada moderació de continguts que les plataformes tampoc no acaben de trobar la manera de com fer-ho. L'altre dia sortia, no?, una exclusiva que es va donar a La Vanguardia, que aquests moderadors de continguts, per exemple, estan exposats a imatges horroroses, i que un 20% d'ells, d'aquesta plantilla que modera continguts aquí a Barcelona, està de baixa per això, no?, per l'impacte que reben. Per tant, crec que aquí tenim un problema també en el sentit de que aquesta moderació que haurien de fer les empreses tecnològiques perquè certes imatges no arribin a la ciutadania general, no ho estem trobant.
Clar, és molt interessant el que estàs plantejant, Susana, perquè avui amb vosaltres parlem d'informació, de quina manera també ha canviat doncs, el consum d'informació amb l'esclat tecnològic i de les xarxes socials. Com ens informem avui, Josep Carles?
A veure, jo crec que la situació, és a dir, si comparéssim amb un oceà, no? És a dir, és immens la informació que hi ha, no? I això no canviarà, perquè les xarxes estan per quedar-se, i hi ha factors positius en que hi hagi tanta informació, no? Però, doncs, és vital tindre illes de credibilitat dintre d'aquest oceà, és a dir, refugis, no? Que tu puguis dir, jo vaig a mirar què diu sobre això determinat mitjà del qual tinc confiança, no? Però això és tan important que els mitjans convencionals o nous mitjans digitals que hi hagi respectin el codi deontològic, siguin responsables i ofereixin als ciutadans refugis, espais de seguretat, no? I sobretot, el que és important és formar a les persones i sobretot a les noves generacions en què sàpiguen trobar aquests refugis, no? I que sàpiguen que en determinats llocs poden confiar. i que, en canvi, és necessari que desconfiïn de molta de la informació que està en les xarxes, perquè aquest serà l'ecosistema i l'univers que ens acompanyarà els propers anys. Això no ho canviarem.
Això no ho canviarem.
Clar, el que hem d'aconseguir és que els ciutadans, i sobretot els joves, que són els futurs ciutadans, no?
Sí.
Tinguin les eines per saber elegir, saber triar. Això per una banda. I per l'altra, els periodistes hem de tenir la responsabilitat de crear aquests espais segurs, aquests espais de credibilitat, que són els mitjans convencionals, no els mitjans... És a dir, independentment de que, evidentment, aquí hi ha una exigència, que jo crec que és una exigència bastant clamorosa de responsabilitat davant de les plataformes, no? I per això casos com Twitter, no?, és tan important que no faci retrocessos, no? És a dir, que... I els últims mesos hem vist retrocessos respecte a la responsabilitat de Twitter, no? D'altres plataformes. Jo crec que tot això és molt complexa i s'ha de fer, és una lluita que té molts fronts, no? L'educació mediàtica, la responsabilitat dels mitjans, l'exigència a les plataformes, tot això va junt, no? I jo crec que és un dels grans combats
Riptes,
que
no?
tenim per davant per la qualitat democràtica. Perquè si, per exemple... Què va passar a Brasil amb el fenomen Bolsonaro? No? Va ser un fenomen que es va escapar als mitjans convencionals. Es va jugar a WhatsApp, no? I aleshores allò ja era incontrolable.
No
es preveia, no? No es podia preveure, no? O el cas del Trump, no? Del Trump també. És a dir, el Trump tenia tota la premsa sèria nord-americana, menys un diari i una televisió, no? En contra, avisant que el Trump era un perill, no? I va guanyar. Per què? Doncs perquè hi ha tot un univers que s'ha escapat dels mitjans de comunicació, que té un component emocional altíssim i que si no fem res tots plegats, començant per les plataformes, això pot posar en risc la democràcia, i tenim exemples, eh?
Jo no podria estar més d'acord amb el que diu el Josep Carles d'aquesta necessitat de crear illes en les quals els ciutadans se sentin segurs i sàpiguen que allà és un espai de confiança i de credibilitat. I en aquest exercici que he fet aquest matí amb els estudiants els he demanat també si s'estaven informant d'aquest conflicte entre Israel i Palestina a través del TikTok, i m'han dit que no. Que és una cosa que a vegades també els mitjans venem com que els joves estan tot el dia consumint TikToks i estan tot el dia només mirant la informació en allà. I m'han dit que aquest tipus d'informació la segueixen consumint els mitjans de comunicació. Per tant, els mitjans sí que és veritat que estan una mica afectats, la seva confiança i la seva credibilitat, però encara no han perdut la batalla. Per tant, jo crec que és molt important, doncs, aquesta crida que se'ls hi està fent perquè continuïn oferint aquesta informació veraç i contrastada. Perquè a vegades, quan consumeixes mitjans, la impressió que un té, i ho parlàvem també amb els alumnes aquest matí, és que tenen una crisi d'identitat, que estan perdent la seva essència, que com es veuen, doncs això, no? Interpel·lats per tants focus, ara tenen una competència brutal, ho estàvem parlant, amb les xarxes socials. Doncs a vegades tenen la temptació d'anar cap allà, d'oferir, doncs, això com un contingut generat per l'usuari, o un contingut que sigui més d'entreteniment, o un contingut que sigui divertit, perquè saben que això els hi donarà més clics. Però tenim un problema. Potser aconseguiran clics en un moment determinat, però quan un usuari o un ciutadà clica tres cops un titular que el decep, que se sent enganyat, que se sent estafat, doncs el que acaba passant és que no tornen a aquell mitjà. I la credibilitat és una cosa molt preuada que costa moltíssim d'aconseguir, però que és molt fàcil perdre. Per tant, jo crec que és necessari que els mitjans de comunicació continuïn fent el que han de fer, que és aquesta informació de servei públic, per servir a la ciutadania i per ser, doncs, un pilar fonamental de les societats democràtiques.
Clar, amb el comunicat que signeu conjuntament, també, com dèiem, amb totes les universitats, dèieu també que el pescaclics és una amenaça pel periodisme. De quina manera pot malmetre, no? Perquè siguem conscients, no, Josep Carles, l'ofici?
Clar, aquí hi ha un risc, és a dir, a Catalunya i a Espanya i a Europa es fa molt bon periodisme. Sí, hi ha molt bon periodisme. Quin risc hi ha? Que aquest periodisme, aquest bon periodisme que fan diaris convencionals o mitjans convencionals, està protegit pels murs de pagament. És a dir, tu pots veure, no? Veus al País una crònica magnífica de
signada,
conflicte,
no?
Sí. Tal, però no, si no ets subscriptor, no hi entres.
Clar.
I això és imprescindible, perquè si no, no es pot finançar aquest bon periodisme, no? Aleshores, quin problema hi ha? Que els mitjans convencionals tenen com dos cares, la cara A i la cara B. La cara A, periodisme molt seriós, molt responsable, protegit per murs. Però al mateix temps necessiten tindre clics. El mur impedeix aquests clics, no? Tindre molt de volum de clics. Aleshores, tenen la cara B, que és generar molt contingut de low cost i cridaner per aconseguir... Aleshores, aquí hi ha un factor de segregació, que hi ha una part de la població que té accés a la informació de qualitat i una altra part de la població que no té accés a aquest periodisme tant de qualitat i evidentment, no té el mateix ni nivell d'informació. No? Per això és tan important, jo crec, a l'hora de generar illes de credibilitat, generar illes de credibilitat també obertes, lliures. Per això, i això passa, jo penso, per la fórmula que està passant a Estats Units i al món anglosaxó en general i altres països, de considerar el periodisme ja no com un negoci, sinó com un servei a la societat que ha de trobar noves fórmules. I aquí hi ha les cooperatives, les fundacions, institucions, hi ha els mitjans públics, que tenen una responsabilitat i un paper importantíssim. És a dir, que hem d'aconseguir que el dret a la informació sigui realment un dret accessible i obert per tota la població.
Susana, tu veus així? Perquè, clar, és que és possible al segle XXI que el bon periodisme sigui rendible?
I tant, ha de ser possible que el bon periodisme sigui rendible, però és això, hem de buscar noves fórmules, i estic també molt d'acord en que el bon periodisme el que no pot ser és única i exclusivament de pagament. Una mica els mitjans el que estan intentant fer és això, no? Trobar noves fórmules de negoci, i per això cada cop més doncs, implanten aquests murs de pagament que són necessaris, perquè dins de les empreses periodístiques hi treballen molts periodistes i tot això té un cost i tot això s'ha de mantenir, per descomptat. D'altra banda, crec que hem de ser una mica més originals en buscar altres fórmules més enllà del pesca-clic per tal de tenir doncs, això, no? Una informació de qualitat i poder complir amb el mandat que tenim els periodistes, que és oferir aquesta informació de servei públic. El que passa que és complicat, no?, trobar aquestes vies de finançament. Ara mateix coneixem la publicitat, coneixem la fórmula de pagament per part dels lectors, però més enllà d'aquí és això. Hem fet altres coses, com regalar tot tipus d'objectes, però tampoc és la fórmula magistral. Però bueno, és això, el model de les cooperatives és un bon model, perquè no, el que passa que és això, no? Ja existeix també en aquest país, no? S'ha acut ara mateix Sentit Crític com una empresa, bueno, una cooperativa, que el que fa és un periodisme de molta qualitat, un periodisme lent, un periodisme d'investigació. Aquestes segones marques o aquestes cooperatives arriben al gran públic?
Clar, aquesta és la pregunta, no? Com es pot arribar al gran públic?
Aquí el drama que ha passat amb el periodisme, amb el sector de la comunicació, és que tradicionalment es finançava amb la publicitat. I era una publicitat comercial, i com més anuncis hi havia, més independent era el mitjà de comunicació. És a dir, si tu depens de 1.000 anunciants, ets lliure. Si depens de 5 anunciants, no ets lliure ni independent, perquè depens de 5 anunciants, que poden ser d'empreses de l'Ibex o grans companyies, no? Aleshores, què ha passat? Aquest negoci, aquest de la publicitat, ha desaparegut, pràcticament. És a dir, està basat en clics a molt baix cost, i per això empalmem amb el problema del clickbait, no? On ha anat aquest gran volum de negoci? A les plataformes. Les plataformes s'han quedat, això. És a dir, ens ha sortit un intermediari que s'ha quedat el recurs. Amb la qual tenim més periodistes que mai, més ben preparats que mai, més mitjans que mai i més fràgil que mai, perquè tenim menys recursos per finançar tot aquest potencial que tenim. I d'aquí ve el tema de la precarietat. El periodisme és un dels grans problemes. És a dir, qui ho acaba pagant aquesta fragilitat? Doncs, les empreses no tenen el poder econòmic que tenien abans, i els periodistes, els sous dels periodistes, estan per terra, no? Hi ha la precarietat, no?
Clar, però, i ja anem acabant, creieu aquesta tendència de publicar notícies en funció de les visites que tindrà al lloc de la seva rellevància informativa? Josep Carles, tu ja ho apuntaves, no? Ho anaves apuntant, però això pot tenir greus conseqüències, també com a societat, no? Perquè siguem conscients.
Totalment, o sigui, el periodisme és un dels pilars fonamentals de la democràcia. De fet, necessitem aquesta informació lliure i veraç. doncs, per poder exercir, no?, el nostre dret de vot, si no, no podem actuar lliurement, no?, en unes eleccions democràtiques. També m'agrada dir molt que no només el dret de vot, sinó el dret de compra. Amb totes les accions no hem de creure que la democràcia només és votar cada 4 anys. Si pensem això, anem malament. O sigui, nosaltres també estem actuant democràticament amb totes les compres que fem. Per tant, jo vull estar ben informada de les empreses a les quals estic donant els meus diners. I tot això és molt necessari. El que passa que veiem que, efectivament, que és molt feble i cada cop és més feble. I això, doncs, una mica, sincerament, a mi en concret, m'espanta, perquè estem en un moment, no?, que la democràcia, doncs, la donem per garantida i la donem per feta, i no. La democràcia s'ha de treballar, s'ha de lluitar cada dia, perquè veiem que és, realment també és una illa. No és el que és més comú si mirem tots els països del món.
Clar, estem parlant molt de l'ofici en si, però què passa amb els, avui els nostres oients, però que també són lectors, que poden fer alguna cosa per denunciar aquestes... No sé si m'ho permeteu, Josep Carles, Susana, de mala praxis, si estem parlant de pesca clics.
Sí, a veure, jo crec que els ciutadans, hi ha una part de la ciutadania que està preocupada per això. A nosaltres ens arriben cada vegada més uh-huh. queixes per part dels ciutadans, és a dir, que aquesta preocupació hi és, i el que s'ha de demanar a la ciutadania és que s'impliquin. I que triïn bé i que s'impliquin, i si es fan subscriptors d'un mitjà s'ho pensin bé i triïn bé el mitjà, que el periodisme necessita
sobreviure, no?, també aquest finançament.
I necessita la complicitat dels lectors. I els ciutadans han d'arribar a la conclusió que els mitjans és una eina democràtica bàsica i que ens hi juguem el futur. Uh-huh. Han de ser exigents amb els mitjans públics, els mitjans i els periodistes hem de preservar el que és l'objectivitat, d'alguna forma, del periodisme en quan hi ha onades emocionals, és a dir, que no ens podem arrastrar per les emocions generals que hi hagi, és a dir, el periodisme ha de donar certeses a les persones, no? Hem d'explicar la realitat sense estar condicionats per interessos que no tenen res a veure amb el periodisme, no? És a dir, és una responsabilitat compartida, la primera, dels periodistes, que han de fer les seves... han de complir els criteris ètics, no? I fins i tot, a vegades, enfrontant-se a les seves pròpies empreses. És a dir, el periodisme és un... Si tu vols fer de periodista, has d'estar amb tensió, inclús dintre de la teva pròpia empresa, per defensar els valors del periodisme si la teva empresa no ho segueix o no els defensa prou, no? Ha de ser crític amb la societat i amb els poders públics. Uh-huh. És a dir, el periodisme sempre ha sigut així. I aleshores, què passa? Que quan es baixa la guàrdia, i potser hi ha hagut
un temps que s'ha baixat
la guàrdia...
Josep Carles,
clar,
sí.
Que es baixa la guàrdia, doncs es creen unes dinàmiques que van en contra del periodisme, i que hi ha periodistes, hi ha mitjans que van a contracorrent, però a vegades es generen onades emocionals en què els mitjans de comunicació s'hi apunten, no?
Clar, perquè, Susana, ara acabes de... No? Si vols afegir alguna cosa, però sí que és veritat que hi ha mitjans que són més especialitzats, no?, en fer aquest pesca clics, però després també en parlàvem fora antena, que al final també es fa tots els mitjans, gairebé. Podem trobar aquella, no?, detectar rapidíssimament aquella notícia que el que busca és que cliquem, no?, i que hi ha com aquesta sensació d'engany, no?, com deies tu, Susana.
Totalment. Jo una cosa que volia afegir és això, que els ciutadans també crec que el que els hi hem de demanar és ser exigents amb la informació que consumeixen. Això no vol dir que no mirin continguts d'entreteniment. No volem dir això, perquè jo vull que la gent, òbviament, s'ha d'entretenir, però que quan consumeixin informació, que quan consumeixin periodisme, siguin exigents. I jo crec que això és molt important, perquè, a més, aquí hi ha una cosa que no estem parlant. Però qui dona aquests clics? Precisament els ciutadans. Per què tenim aquest problema del pesca-clic? Perquè molta gent clica. I per què clica la gent? Perquè es deixa endur per les seves emocions. Per tant, a mi em sembla molt bé que es cliquin determinades coses perquè potser t'avorreixes o potser vols entretenir-te, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que crec que hauria de ser una reflexió diferent la que fem quan estem consumint informació, periodisme, que la que estem fent quan consumim entreteniment. Per tant, això és el primer que demanaria als ciutadans. I després hi ha una altra cosa que preguntava sobre si ho fan totes les empreses. Jo crec que és una pràctica que, òbviament, està bastant estesa en totes les empreses periodístiques. Tampoc no entrarem ara al detall, ni a fins i tot mitjans, grans mitjans, però que fan verticals, o sigui, empreses digitals, pàgines web en concret, només per fer pesca-clic, sota el paraigua d'una gran marca. Que això també, d'una banda, està bé perquè així separes i ja tens dues marques, no embrutes la teva capçalera periodística i agafes els clics per una capçalera més vinculada a l'entreteniment. No em sembla tampoc una fórmula dolenta. Però el que sí que hem d'evitar és això, que això t'ho doni un mitjà en el qual tu li poses tota la credibilitat, un mitjà que t'està oferint periodisme. Aquí és on sí que s'hauria d'evitar.
Josep Carles.
Aquí hi ha un problema, que és que si tu ocupes l'espai, això que dèiem abans, el temps és limitat,
sí,
amb informacions virals, d'entreteniment, de distracció, de tot això, no queda espai per la informació, a vegades per la informació realment relevant i sèria. Jo, en una classe, era el dia després de que la Fundació Arrels fes una crida,
sí,
dient anem a la...
Busca voluntaris, no?
Necessitem voluntaris, necessitem recursos, recompte, perquè no podem atendre, i cada vegada més sense sostres, no podem atendre, sí, no? Era un crit d'alarma, sí, no? Dient això, anem al col·lapse, no? I l'endemà hi havia classe, vaig preguntar a classe. Algú sap què és la Fundació Arrels? Ningú. Algú sap què ha dit últimament? Ningú. Llavors pregunto, i què sabeu de... En aquell moment era el moment àlgid del tema Shakira Piqué, no?
Sí.
I què sabeu de Shakira Piqué? Ho sabien tot.
Tot.
Què passa? Pues que l'espai, l'ecosistema,
sí,
estava ple de notícies en aquell moment de Shakira Piqué, perquè lo donava clics. La Fundació Arrels fent un soci demanant ajuda, això no dona clics. Amb la qual havia quedat tapat. Evidentment, la notícia havia sortit petita i les emissores havien parlat d'això, sí, però havia quedat tapat. La qüestió és a dir que el pesca-clics va més enllà del problema. El problema és que si tu omples l'espai, no?, de la conversa de la gent i tot d'entreteniment o d'informacions d'aquest tipus, no?, on queda l'espai per les informacions sèries, no? Per les informacions rellevants en què ens hi juguem. És a dir, aquesta, el crit d'alarma de la Fundació Arrels era molt necessari.
Era molt necessari. La societat.
Clar, era molt necessari que s'interpel·lés la societat i la societat respongués. Però la societat no s'enterava. Per què? Perquè l'espai estava cobert per una altra cosa. Hi havia una boira que ho impedia, no? I això és el tema. Llavors, anem constantment, no?, amb onades d'informacions que donen clics i queda tapat l'altre. Evidentment, el lector que es compra La Vanguardia en paper, doncs allà va trobar una columna del SOS o del periòdic o no sé què, però en la conversa pública no estava. Aquell tema no es va fer un forat allà, no va aconseguir una esquerda per entrar.
Esteu esperançats? Creieu que es podrà combatre? Ja per anar acabant, com ho veieu? Josep Carles, Susana, esteu... Sí, us heu de pensar, no? Perquè dir, a veure per on...
A mi m'agradaria ser optimista, però la veritat és que ho veig complicat. Veig complicat, sobretot, el fet de trobar una via de finançament per a aquests mitjans d'informació, que crec que és una de les coses que necessitem. Necessitem un model de negoci per a les empreses periodístiques. Necessitem, sincerament, ciutadania també més exigent i més ben informada, que quan vegin la notícia d'Arrels, encara que estigui a sota del tot, cliquin aquesta notícia i no cliquin al Shakira Piqué, perquè al final és això, el pesca-clic també és un fenomen que ens interpel·la a nosaltres, vull dir, en primer lloc a les empreses periodístiques, per descomptat, però després també nosaltres com usuaris que fem clic en aquests enllaços. I també crec, el que dèiem abans, alfabetització mediàtica i responsabilitat també per part de les empreses tecnològiques.
Sí, no, jo sóc optimista. Aquests processos necessiten un temps de maduració. És a dir, si ho mirem en perspectiva històrica, el món aquest de les xarxes que ens ha passat pel damunt, no?
Totalment.
És recent, sí, no? Es necessita temps, no?
Uh-huh.
I es necessita responsabilitat. Un exemple. Fem aquest document del Clickbait, no?
Uh-huh.
És un document firmat per 11 universitats, pel Col·legi, pel Consell de la Informació de Catalunya. Algunes emissores, com el cas vostre, us en feu ressò. Però... Dues, a mi m'han trucat i m'han demanat informació. Dues emissores.
Dues emissores,
mitjà públic i vosaltres.
Uh-huh.
Els mitjans convencionals. Va sortir una columna en un diari.
Uh-huh.
En canvi, i un mitjà digital ho va donar, en canvi, a les xarxes, el tuit i les que ha fet el Col·legi de Periodistes i el FIC i les pròpies universitats ha tingut molt de ressò.
Clar,
és a dir, que la preocupació hi és.
Però
els mitjans convencionals, com saben, que fan el clickbait,
sí. Doncs,
clar, aquí el que hem d'aconseguir és ser exigents amb els mitjans convencionals i que els mitjans convencionals apliquin les bones pràctiques. Mm. I, a més, jo els hi dic amb els... Soc bon amic de molts dels directors dels mitjans convencionals i dic, els més interessats en acabar amb el clickbait sou vosaltres.
És que som nosaltres.
Perquè sempre hi haurà mitjans pirates a la xarxa fent això. Però vosaltres que heu de mantindre el prestigi d'una marca, no podeu fer segons quines pràctiques, perquè us hi va el patrimoni, us hi va el futur.
Tal qual.
I aleshores vosaltres heu de ser els més interessats en acabar amb les males pràctiques, perquè vosaltres, per responsabilitat històrica i per la tradició de la vostra capçalera, no podeu fer aquestes males pràctiques, amb la qual en el mercat, en la lluita en el mercat, esteu amb inferioritat de condicions perquè lluiteu amb mitjans pirates que no respecten les normes, amb la qual jo crec que aquí hi ha d'haver una responsabilitat per part dels mitjans públics, sobretot, i els mitjans privats més... amb més tradició i amb més solvència, que diguin, bueno, fins aquí hem arribat.
Fins aquí hem arribat. Clar, nosaltres agraïm moltíssim aquesta conversa, que hem tingut aquesta conversa de les quatre, aquí a Ràdio Estel, perquè hem considerat que és una gran preocupació i que tots hem de contribuir d'alguna manera per erradicar-ho. Josep Carles Rius, president del Consell de la Informació de Catalunya, també degà del Col·legi de Periodistes, en el seu moment. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies, Josep Carles,
igualment,
molt interessant.
Igualment.
Susana Pérez Soler, també amiga de la casa, periodista i doctora en comunicació digital per Blanquerna Universitat, Ramon Llull, de debò, moltíssimes gràcies per aquesta conversa que ens heu regalat avui i que trobo i crec i espero que pugui ajudar a combatre aquesta tendència, com dèiem, a l'auge, aquest pesca clics. De debò, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Si em situem a 6:15 de la tarda, ara mateix és el... És que això ho haig d'explicar, Joan Anton.
El què?
Clar, mira la Vanessa amb aquests ulls, així que m'ha mirat ara amb la càmera i m'ha despistat. Però tot això que esteu escoltant, després, gràcies a la feina de les companyes de xarxes, té aquesta segona vida a les nostres xarxes socials de fabricació pròpia i també Ràdio Estel. I ara just la Vanessa m'ha mirat... I mira, m'he despistat. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, i tu?
Molt bé. I m'he despistat per jo, no? La Vanessa no, que ara no quedi aquí.
És superimportant aquesta feina de la divulgació per xarxes socials, perquè és com arribem a un tipus de públic que ha canviat, generacionalment ha canviat
Totalment. I moltes vegades estem parlant de notorietat, d'aquesta publicitat, és gràcies a elles.
Sí, sí, sí.
Vull dir que arribem, no?, a més públic gràcies a elles. Com aquest espai, amb en Joan Anton Català, aquí, Fabricació Pròpia, que també podreu trobar a les nostres xarxes socials, gràcies a la feina de la Vanessa i de la Mercè Mondelo i l'Eva Cervera. Dit això, que per cert és que avui m'he deixat de fer la presentació oficial, només començar el programa, llavors així aprofito abans que arribin els crèdits finals per recordar-ho. El Joan Anton, parlem de ciència, avui parlem d'un procés físic que podríem dir que és el motor que ho fa funcionar tot. Uh-huh. Parlem de la fusió nuclear. És veritat, Joan Anton, que quan sentim aquesta paraula nuclear ja s'encenen totes...
Fa por,
dius, no? Ai, què explicaran? Què passarà?
Quina llàstima, perquè hem posat en el mateix lloc, en el mateix calaix, hem posat aquesta paraula, la fusió, o el terme la fusió nuclear, amb un concepte de les armes, no? I no té res a veure.
No té res a veure.
No, sí que té la tecnologia al final, o diríem els principis físics són els mateixos, però, sí, òbviament, la utilització no té res a veure. És una llàstima, els humans som l'única espècie que coneguem que podem decidir què volem fer, no? Si volem fer les coses ben fetes o les volem fer mal fetes.
Això se'ns oblida,
Només depèn de nosaltres. I malauradament hem fet coses molt, molt lletges, sí, i molt mal fetes, però també és veritat que n'hem fet més de ben fetes. Jo ja saps que hi crec, que amb
sempre
la humanitat...
Sempre ets optimista.
Jo hi crec, amb la humanitat. Almenys la possibilitat la tenim de fer coses ben fetes. La fusió nuclear, ara ho deies. La fusió nuclear és el procés que utilitzen els estels per viure. I després t'explicaré que és el procés que estem intentant domar els humils humans. Imagina't, estem intentant imitar els estels,
els estels, el
sol, clar, quasi res. Llavors, la fusió nuclear al final és un procés físic que és molt simple d'entendre. És àtoms senzills, senzills vol dir que estan formats per poques partícules, com l'hidrogen, per exemple, que és el més senzill de tots, que s'ajunten per formar el següent àtom més complex de la natura, que és l'heli. És a dir, agafo quatre nuclis, quatre àtoms d'hidrogen, els junto i en això em faig un d'heli, que és el següent element químic de la taula periòdica.
Sí.
Això s'anomena fusió nuclear, fusionar, juntar àtoms simples per donar àtoms més complexos. Això justament és el procés contrari del que fem a les centrals nuclears. No confondre, que es diu fissió nuclear, no fusió, fissió nuclear. La fissió nuclear és contrari, és trenquem àtoms molt grossos, l'urani o el plutoni, els trenquem per donar àtoms més petits, i això ens genera energia.
Energia.
Doncs la fusió nuclear fa el contrari. Junta àtoms petits per donar-ne de més grossos, i això genera molta més energia que la fissió nuclear, moltíssima més, i a més neta. No genera residus radioactius. Això és el que la natura sap fer des de que es va formar l'univers. I ho està fent en els nostres estels i el Sol. Això ens ho va explicar, hi ha una fórmula molt xula.
Això ens ho va explicar algú ja, no?
L'Einstein, a vegades.
Ah,
sí, però l'Einstein encara no, fixa-t'hi. Però l'Einstein va assentar les bases perquè algú altre ens ho pogués explicar. Hi ha una fórmula que dibuixem, hauràs vist una fotografia de l'Einstein, normalment amb la llengua treta, a vegades, sí, fotografies d'aquestes. Hi ha una fórmula que és E igual a MC quadrat.
Sí.
Jo diria que tothom ha vist aquesta fórmula, però no sé si tothom sap què vol dir. I aquesta fórmula vol dir que massa i energia són dues cares de la mateixa moneda. Tu pots agafar massa, pots agafar coses...
Qualsevol cosa.
I transformar-la directament en energia. I al contrari, de l'energia pura, del no res, de l'energia, pots crear coses. Això, que la massa es transforma en energia i que l'energia es transforma en massa, és el que diu aquesta fórmula d'Einstein E igual a MC quadrat. Per tant, si som capaços d'agafar a molta temperatura i condicions de molta pressió, que són les que existeixen en el cor del Sol, en el cor dels estels, massa, material, com l'hidrogen, fusionar-lo per donar un altre àtom, aquesta fusió també ens dona energia. Part de la massa desapareix per donar energia. Et vaig a donar xifres. Jo demano que, sisplau, aquestes xifres s'agafin i es deixin passar. Perquè si no, no dormiràs a la nit. Clar, perquè si no, són xifres molt bèsties. Per tant, es tracta d'agafar la magnitud de la tragèdia. Només, tu deixa-les passar,
sí?
Aquestes xifres.
Mira, sí, no m'espantis, eh?
Bueno, una mica. A cada segon de vida del nostre Sol, cada segon,
sí,
està fusionant 600 milions de tones d'hidrogen per donar-ne 596 milions de tones d'heli. Cada segon. Però fixa't que falten 4 milions de tones.
Clar.
T'he dit, 600 milions de tones d'hidrogen per donar-ne 596 tones d'heli. Falten 4 milions de tones per segon que ens transformen en energia. Segons E igual a MC quadrat, aquesta massa desapareix i es transforma directament en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba i que ens dona la vida del Sol. Tot això són aquests 4 milions de tones de material que es transforma directament en energia a cada segon de la seva vida, i això porta el Sol fent-ho més de 4.500 milions d'anys.
Això no és res, eh?
I ho fa... No? I ho farà durant 4.600 milions d'anys més. Això és la fusió nuclear. Això és la fusió nuclear.
Val. Llavors tu dius aquest procés, no? Nosaltres també el volíem imitar, no? Com van fer els Estats... O sigui,
sí, el volem. El clar, volem. Clar.
Com clar, o sigui, és això, no? Aquest funcionament.
Volem imitar el comportament dels estels perquè, com ara hem dit, és una font d'energia tremenda, molt, molt potent, molt més que la fissió nuclear que fem a les centrals, i a més net, no en genera residus radioactius. Què passa? El problema el tenim que volem jugar a ser sols, sí. No? Volem jugar a ser estels, i això ja es veu que molt fàcil no ho ha de ser. No,
no té bona pinta.
No té bona pinta. Llavors hem de crear reactors... Va. Digues, digues.
No, digues.
Hem de crear llocs, hem de crear reactors on simulem aquestes condicions que hi ha a l'interior dels estels. Estem parlant de milions de graus de temperatura. Vol dir que el material que escalfarem a tan alta temperatura per fer-lo fusionar, per fer la fusió, no pot ni tocar el recipient on està, perquè si toqués les parets del recipient aquest es fondria.
Val.
Estem parlant de 100 milions de graus. 100 milions de graus. I aquesta és
no
una...
No t'hi vulguis trobar.
No t'hi vulguis trobar. I aquesta és només una de les moltes dificultats que tenim per domar aquesta fusió nuclear. Val. A poc ens anem acostant. Hi ha laboratoris de tot el món on s'està invertint molt d'esforç en intentar crear aquestes fusions nuclears. De moment són experiments que estem fent on gastem més energia perquè funcionin, que no pas energia obtenim, per tant, mal negoci, de moment, però això canviarà en unes dècades. Els més optimistes diuen que en 20 anys, jo penso que això ho trigarem encara
més,
50, 60 anys, jo, això ja no ho veuré, però la qüestió és que la humanitat ho veurà, i està a curt mig termini. Això serà una font d'energia, com dic, tremenda. A part de materials molt senzills, de l'aigua, per exemple, on es pot extreure hidrogen, i això és el primer combustible de la fusió nuclear, per obtenir molta energia. I això és una enorme oportunitat per la humanitat, Mercè, perquè, com dèiem abans, nosaltres podem decidir si volem fer les coses bé o malament. I moltes de les injustícies d'aquest món segurament es podrien solucionar en aquesta font d'energia si la sabem emprar bé.
De les fusions nuclears que es produeixen a la natura, Joan Anton, quina és la més important de totes?
La de l'hidrogen. Aquesta que dèiem que és la que està fent el Sol i qualsevol estel, on s'agafen quatre nuclis d'hidrogen i se'n fa un d'heli. Això és el que et deia que cada segon el nostre Sol està fent. Això és el que fan els estels durant pràcticament la totalitat de la seva vida. Però arribarà un moment que el Sol es quedarà sense hidrogen en el seu interior. Aquesta fusió només es produeix amb el cor de l'estel, a dins de tot. Clar, tal com va funcionant, es va acabant l'hidrogen i es va formant heli, de manera que arriba un moment que l'estel es queda sense combustible nuclear, es queda sense hidrogen. Llavors comença una altra fusió nuclear, que és la de l'heli, on s'agafen tres nuclis d'heli i es junten per formar un nucli de carboni. I aquest és el procés que aniran seguint els estels. El Sol ja no podrà fer res més, pobret. El Sol només arribarà abans que no es jubili a formar carboni.
Val.
Però els estels més massius, els més grossos, poden continuar aquesta cadena i anar formant elements químics com el carboni, l'oxigen, el magnesi, el neó, el silici, el ferro... I quan ho penses, dius, un moment, el carboni, hem dit, el carboni que tens dins les cèl·lules. Estem fets de carboni. L'oxigen, l'oxigen que respires i que té l'aigua. El ferro, el que dona el color, el color vermell a l'hemoglobina, a la sang. És a dir, allò que algun cop hem comentat, som pols d'estels, doncs és això. Som pols d'estels perquè existeix la fusió nuclear i perquè els estels, en aquest joc de puzzle on agafen àtoms senzills i els junten per formar àtoms més complexos, han format tots els àtoms de la natura, tots els que tens dins el cos, o el que té aquest ordinador, o el que té la teva mascota. Pols d'estels. Gràcies a la fusió nuclear.
Mira, ja està. Quines altres fusions coneixem?
Llavors, això arriba, pot arribar aquest joc de fusió fins al ferro.
Per què fins al ferro?
Perquè el ferro és el nucli químic més estable que hi ha a la natura. Per tant, tu, si fusiones elements més simples que el ferro, et vas acostant al ferro, i això genera energia. Però un cop has arribat al ferro, si tu intentes fusionar ferro, ja no guanyes energia. Al contrari, en perds.
Val.
Això, per cert, els estels grossos no ho saben i cometen suïcidi. ells continuen aquesta cadena de fusió i quan arriben al ferro no saben que millor que no ho intentin i fusionen el ferro. I això és el que els fa morir. Això, quan comencen a fusionar el ferro, es queden sense energia i la gravetat els destrossa completament, i això són les explosions supernova. A les centrals nuclears, que fèiem un altre procés que es diu fissió, trenquem, comencem al contrari. Comencem per àtoms molt pesats, com el plutoni o l'urani, i anem trencant, i això dona energia fins al ferro. Per tant, el ferro està al mig. Si vens cap al ferro en elements més senzills, vas generant energia. Si vens dels més complexos, també vas generant energia fins que et trobes en el ferro. El ferro, ni fusionant-lo, ni fissionant-lo, no guanyes energia, sinó que en perds.
Ah, Joan Anton, clar, de tot això que ens has explicat, ens has dit que aquesta fusió nuclear, o sigui, els humans estem intentant domar aquesta fusió nuclear, que costarà de veure-ho, però quins avantatges tindria aquesta font d'energia?
Primera seria a partir de combustibles que són molt abundants, com l'hidrogen, que és el procés aquest que deia que està fent el Sol i que fan tots els estels durant milers de milions d'anys de vida, hidrogen. I l'hidrogen el podem obtenir de l'aigua, per exemple. L'aigua és H2O, té dos àtoms d'hidrogen. Per tant, combustible relativament senzill. Dos, amb poc combustible, grans quantitats d'energia. Un procés molt més eficient que el que fem a les centrals nuclears. Tres, dèiem abans, no residus radioactius. Actualment, les nostres centrals nuclears estan generant molts residus radioactius que no sabem ben bé què fer-ne. De fet, tenim cementiris de residus radioactius on els tanquem en contenidors i en profunditat, són abocadors... A veure, cal dir, si algú ens està escoltant, també és important dir que necessitem actualment les centrals nuclears, És a dir, les necessitem. I això és el que ens permet tenir el que tenim. A veure, tampoc siguem ara... anem a posar culpes en lloc. Són els processos que tenim. Igual com tenim el petroli, igual com tenim el gas natural i el carbó, que ens han donat energia durant molt de temps. Però ara necessitem ja la transició energètica. És urgent que fem la transició energètica cap a energies verdes, sostenibles i que no contaminin. I haurem d'acabar jubilant a les nostres centrals nuclears, quan puguem, perquè generen aquests residus radioactius que ja et dic que no sabem ben bé què fer-ne i que són un problema a molt llarg termini.
I quan dius aquest problema a molt llarg termini?
Vol dir que aquests contenidors on estem posant residus radioactius, que són contenidors molt segurs, tot això està supercontrolat, pots imaginar que està supercontrolat, però clar, a l'efecte radioactiu d'aquestes deixalles durant molts anys, milers d'anys, que aquelles deixalles poden ser perilloses per les persones, en general per la vida, i han de romandre dins d'aquests contenidors. Hem vist alguns accidents importants, a Fukushima, a Japó ho vam veure, però n'hi va haver d'altres, no? Txernòbil, va haver el més important segurament que hi ha hagut d'accidents nuclears. Això passa molt poquet, formalment passa molt poc, però aquí ja es veu que és un peatge que en aquest moment hem de pagar, les centrals nuclears, però que en un moment o altre haurem d'anar jubilant, perquè, com et dic, la fusió nuclear és molt més eficient i no genera aquests residus radioactius, apenas en genera. Per tant, és molt neta, i molt sostenible amb el medi ambient, amb tot. I, a més, com et dic, ben utilitzada, com que és molt eficient, ens pot donar quantitat d'energia que podria servir per solucionar molts dels problemes
que tenim ara.
La qüestió és si ho sabrem fer, si això no quedarà en mans dels de sempre, no dels més rics.
Bueno, però és que, clar, Joan Anton, és interessant el que tu dius ara. Que quedi en quines mans quedarà això, no? Vull dir, si és un bon ús, si es fa un bon ús, si no es fa un bon ús...
Clar. Jo sempre, això és bo explicar-ho, la ciència i la tecnologia no són ni bones ni dolentes, són ciència i tecnologia. El que és bo o dolent és l'ús que nosaltres en fem. És el que els humans volem fer amb la ciència, en general amb el coneixement. I aquí tenim les aplicacions bones i les no tan bones. Abans, quan hem començat, ho dèiem, no? Molta gent associa la paraula nuclear amb bombes per matar gent. Això és l'ús dolent, el malvat que hem fet, no? I que és increïble com hem arribat en aquest punt. I paradoxal, per altra banda, no? Com encara avui tenim arsenals d'armes nuclears que ens en sobra. Diem, no, és que els volem tenir... Disculpa, aquest parèntesi.
No, endavant.
Però els volem tenir per efectes dissuatoris. Home, quants n'hem de tenir per tenir efectes dissuatoris que en tenim, que ens en sobren per tot arreu? Bueno, tanco parèntesi. Però després, amb l'energia nuclear, fem coses molt bones. Per exemple, generem energia, lluitem contra els càncers, per exemple, i moltes altres coses, no? Llavors, com deia, la ciència i la tecnologia, el coneixement no és ni bo ni dolent, és ciència i coneixement. El que és bo o dolent és l'ús que en fem. I aquí haurem de veure quin ús en farem de la fusió nuclear, tornaran a enriquir-se els de sempre? O utilitzarem part d'això? Jo ja trobo bé que en treguin benefici els que fan les inversions, els que corren els riscs,
sí, no? Clar.
Les empreses privades, qui faci els riscos, qui... Però, home, quan tinguem aquests mecanismes de generació d'energia, potser és el moment de que aprofitem que tenim tanta energia i tan neta per ajudar alguns països que no tenen aquestes
possibilitats,
que els estem reclamant amb ells esforços que nosaltres no hem volgut o no hem sabut fer, no? Mm. Ells s'estan desenvolupant. I ara els diem que no contaminin. I els estem dient que siguin sostenibles amb el medi ambient. I els estem dient que no cremin combustibles fòssils, quan nosaltres ho hem estat fent durant dècades. Llavors, et saps?
És aquell...
Sí, hem d'ajudar, hem de posar diner sobre la taula. Hem de sortir al carrer i dir, vostè està...
Què opina? Què opina,
què opina vostè del canvi climàtic? Hem de lluitar contra el canvi climàtic? I diran, sí. I ara la següent pregunta és, vostè hi posarà un euro sobre la taula per lluitar contra el canvi climàtic? A veure què contestem. Aquest exercici és el que realment ens hem de fer ara tots nosaltres. Estem disposats a una miqueta dels nostres impostos, pagar una mica més per lluitar contra el canvi climàtic, perquè part d'aquests diners han d'anar ajudant aquests països. Han d'anar ajudant els països que no tenen la capacitat per desenvolupar-se, tenen altres problemes. Han de salvar vides, han d'alimentar les seves poblacions,
han
de lluitar contra les malalties, correcte. Mm. I el sistema demana que no contaminin.
Joan Anton, sempre és un plaer escoltar-te, ja ho saps.
Gràcies, Mercè. Estic molt a gust aquí, també ho saps.
No, i nosaltres encantats. Joan Anton Cantà, l'astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic. Gràcies per aquestes també lliçons. Mira, avui a parlar amb el Jordi Pons.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do,
Sí.
Tu el coneixes també,
Jordi. I tant.
I després, doncs, mira, heu acabat avui el Fabricació Pròpia amb en Joan Anton Català, grans classes magistrals sobre ciència. Cuida't moltíssim.
Igualment.
I d'aquí 15 dies.
Això mateix.
I nosaltres, que no tenim temps per més, ho deixem aquí. I demà ens hi tornem a posar, com sempre, a la mateixa hora. Ens hi trobareu a 2:45 de la tarda al Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel. Que vagi bé.
Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.